Ràdio Estel.
Molt bona tarda a tothom. Passa un minut de 7:45 de la tarda.
Comença el 7:45, el dia en 30 minuts, amb Mercè Raga i Sara Cruz.
Què tal? Salutacions. Es nota com la calor hi ha arribat, es nota com l'estiu hi ha arribat. Benvinguts al programa 7:45 de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Avui repassarem les notícies del dia, però abans us recordem que tenim el Jordi Carretero a les vies de so, a la Marina Martínez a la redacció i producció i a la Sara Cruz a la sotsdirecció. Sara, si pots parlar.
Avui hem començat fatal, eh?
Avui hem començat fatal. Estàvem una mica agitats.
Sí.
Però això és la calor.
Sí, sí, sí. No? Ara ens posem seriosos ja per parlar de l'actualitat.
Doncs vinga, ens hi posem.
Vinga.
Avui compartim l'actualitat amb...
Doncs avui compartim l'actualitat amb l'Òscar Mateos. Ell és de Barcelona, té 35 anys, és llicenciat en Ciències Polítiques i també doctor en Relacions Internacionals. És també responsable de l'àrea social de Cristianisme i Justícia i professor de la Facultat d'Educació i Treball Social Pere Tarrés, Universitat Ramon Llull, i li agrada llegir i estar amb la seva família i els seus amics. Bona tarda.
Molt bona tarda. Feu molt també, ja us deia, eh? Perquè... No, realment es respira un ambient aquí de, no sé, de gent que s'ho passa bé treballant, i això, ho dic amb tota serietat, no és fàcil veure-ho, eh?
No, la veritat és que sí, no ens podem queixar,
sí, ens portem tots molt bé,
tenim un equip molt maco, però realment quan arriba l'hora ens hauríem de concentrar més.
Sí, a vegades treballem tant, Òscar, que costa molt.
De veritat que s'agraeix arribar al final del dia a un lloc així, eh? I dic de veritat.
Home, pots venir cada dia, si vols.
Bueno, si em convideu, doncs vine.
Òscar Mateos, home, la veritat és que l'Òscar ja feia temps que no venia perquè està molt ocupat. Òscar,
sí, han coincidit diverses coses i no he pogut venir. Sí, sí.
Doncs avui compartim les notícies amb l'Òscar Mateos, politòleg, entre d'altres coses, però abans la Sara Cruz ens posa el dia amb els seus titulars.
La informació del dia, el 7:45.
Les autoritats dels Estats Units han obert una investigació penal sobre Edward Snowden, el jove que va filtrar a la premsa l'existència de programes secrets de vigilància que registren milions de trucades i dades digitals de particulars. Segons ha dit el Congrés nord-americà el director de l'FBI, Robert Mueller, la finalitat és detenir-lo. Mueller ha tornat a defensar també la legalitat i la importància dels programes desenvolupats pel govern nord-americà. I marxem cap a Buenos Aires perquè un tren de passatgers ha topat amb un altre per causes que encara es desconeixen. Segons les primeres informacions, hi ha un mínim de 3 persones mortes i unes 155 ferides, com dèiem, segons un balanç provisional. Aquest accident s'ha produït a la localitat de Castellar, a uns 30 quilòmetres de la capital argentina, quan un tren n'ha precedit un altre per darrere. A casa nostra, l'Estat deu 4.000 milions d'euros a Catalunya per l'incompliment de l'Estatut. La Cambra de Comerç de Barcelona calcula que l'Estat espanyol deu l'equivalent al que seria el 2% del Producte Interior Brut. A més, també li reclama que practiqui amb l'exemple pel que fa a la contenció de la despesa. D'altra banda, la Cambra assegura una incipient recuperació de l'economia catalana de cara a l'any vinent. Més temes de l'actualitat d'avui. L'extresorer del Partit Popular, Luis Bárcenas, i la seva dona no van declarar hisenda més d'un milió i mig d'euros en concepte d'IRPF i d'impost del patrimoni dels anys 2002 i 2003. Així consta en un informe que l'agència tributària ha enviat al jutge del cas Gürtel a l'Audiència Nacional, Pablo Ruz. El ministre d'Exteriors, José Manuel García Margallo, contesta que el Regne Unit pot decidir el que vulgui al seu país, però que l'Estat espanyol la declaració d'independència suposaria per Catalunya la pèrdua de fins a un 25% del seu producte interior brut. Tot això recordem després que ahir el primer ministre britànic David Cameron enviés una indirecta a Mariano Rajoy defensant el dret a decidir dels escocesos. I seguim a l'exterior perquè el nombre de persones mortes durant el conflicte a Síria s'eleva a almenys 93.000 persones segons l'últim recompte fet per l'Alt Comissionat de Nacions Unides pels Drets Humans de l'ONU. No obstant, aquesta xifra, malauradament, de morts podria ser molt més elevada, segons ha afirmat en un comunicat l'alta comissionada pels Drets Humans, Navy Pillay. I en esports, el migcampista català Joan Verdú ha anunciat aquest migdia que deixa l'Espanyol perquè no ha arribat finalment a cap acord amb la directiva del club per renovar el seu contracte.
7:36, el Banc d'Aliments de Càritas Andorra ha atès durant el 2012 495 persones de 196 famílies en situació de necessitat, el que suposa un 29% més d'usuaris que el 2011. Des de Ràdio Principat ens informa a aquesta hora Carme Bonet. Carme, molt bona tarda.
Bona tarda. Segons han indicat des de Càritas Andorrana, més del 50% d'aquestes famílies acudien al servei per primera vegada. El 34% dels usuaris han resolt la seva situació de forma favorable i han deixat d'acudir al banc d'aliments. Un 31% han estat derivats a altres serveis més adients. Un 19% van ser atesos puntualment i un 6% es van donar de baixa per incompliment del pla de treball. Un 7% dels usuaris continuaven sent atesos a final d'any, segons ha informat el president de l'entitat, Agustí Font.
El número de lliuraments realitzats a aquestes famílies va ser de 2.192, dels quals 1.678 corresponen a lliurament de lots d'alimentació amb una periodicitat setmanal, 340 van ser lliuraments de lots d'higiene repartits amb una periodicitat mensual i 174 van ser lliuraments d'emergència. El número de lliuraments realitzats va comportar el repartiment de 87.150 unitats de productes al llarg de l'any.
Font ha donat a conèixer aquestes dades durant la renovació del conveni amb la Fundació Crèdit Andorrà, que des del mes de novembre del 2011 fins a l'abril del 2013 ha destinat 23.000 euros al Banc d'Aliments.
Gràcies, Carme. Acabem aquest primer resum de l'actualitat repassant la previsió del temps per les properes hores.
Bracafé els ofereix el temps.
Doncs, com ja hem dit, ha arribat l'estiu definitivament. Hem passat la primera nit tropical a Catalunya amb màximes força altes que no han baixat dels 20 graus. Avui continua la calor, amb valors que han arribat al migdia als 35 graus. La calor donarà, però, una petita treva demà amb una davallada de les temperatures, tant les mínimes com les màximes. Atenció, però, que de cara al cap de setmana tornaran a remuntar i clarament es tocaran i se superaran fins i tot els 35 graus a indrets més càlids del país, sobretot al Pla de Lleida interior de les Terres de l'Ebre. Per tant, cap de setmana de ple estiu.
Si voleu visitar gratuïtament Bracafé, veure la seva torrefacció artesanal, on tornem diàriament només el cafè que necessitem l'endemà pels nostres clients, truqueu-nos al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé connecteu-vos a www.bracafé.com. També podeu trobar i provar Bracafé als millors establiments i a les nostres franquícies de Baquer 13 de Collblanc, Avinguda Catalunya 1 de Sant Adrià, Calàbria 97, Casp 2 i 40, Clot 89, i Constitució 194. Bracafé. Fins que els drets de tots els pobles, entre els quals el dret a l'autodeterminació i a la independència, no siguin degudament reconeguts i honorats, no podrà existir-hi pau veritable i duradora. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església. Contacte amb la vida i la família. Uns minuts de conversa sobre el matrimoni i l'ètica de la vida. Dissabtes i diumenges a 11:45 de la nit, diàlegs cap a la mitjanit. La defensa de la vida i una finestra oberta a la família. Diàlegs cap a la mitjanit. Dissabtes i diumenges a 11:45 de la nit a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
Aquest divendres de 8 a 10 del matí no et perdis el primer cafè de Ràdio Estel. A la tertúlia ens acompanyaran Lluís Foix, Joan Pallarès i Carme Borbonès. A les 9 ens visitarà Jesús Ruiz, coordinador de la unitat polivalent de l'Hospital Mare de Déu de la Mercè de les Germanes Hospitalàries. Aquest centre acaba d'anunciar que atendrà específicament els afectats per la malaltia de Huntington, una patologia neurodegenerativa hereditària que afecta progressivament el cervell. També tindrem el comentari de Joan Lluís Pérez Franceschi a l'espai de les seccions del Barça. En l'última mitja hora, tot sobre cinema i televisió i els viatges del Club Més Amics. Tot això i més aquest divendres de 8 a 10 al primer cafè de Ràdio Estel.
Doncs quan falten 4 minuts per arribar a 3 quarts de 8 del vespre, avui compartim les notícies amb Òscar Mateos, politòleg i membre de Cristianisme i Justícia. I comencem amb unes declaracions, podem dir polèmiques, podem dir-ho així, del líder socialista Pere Navarro. Suprimir els sistemes de concert basc i navarrès. Aquesta és la nova proposta que ha llançat el primer secretari del PSC per fer una reforma de la Constitució espanyola, això, segons diu ell, sense privilegis per alguns territoris, Sara.
Doncs sí, Pere Navarro ha convidat a tots aquells que des de dins o fora del socialisme parlen de la falsa insolidaritat catalana que li facin costat en la seva petició, tot i que els socialistes bascos defensen aquest sistema de concert i creuen que els problemes de Catalunya són producte de les retallades. Els socialistes bascos han parlat amb el líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, qui asseguren que està molt disgustat.
Mira, Òscar, reaccions a aquesta proposta de Navarro, segons recull el 324, barbaritat, ignorància supina, buscar enemics externs, llançar pilotes fora, estàs d'acord?
Bé, el Pere Navarro realment porta una ratxa, diguem-ne, des que va començar pràcticament una mica desafortunada. Home, jo crec que el problema, i sota el meu punt de vista, és que aquest no és el tema de fons. El tema de fons no és ara treure competències, recentralitzar, donar-li una volta en aquest sentit, sinó que el tema de fons és replantejar tot el model. Replantejar tot el model, a més, incorporant el debat sobre el dret a decidir. I en aquest sentit, la proposta de Pere Navarro no apunta en cap d'aquestes direccions, sinó que sí, obre un conflicte territorial claríssim entre comunitats autònomes, en aquest cas, i evidentment no, confronta i genera realment una escletxa important dins del seu propi partit. Jo crec que es fa un flac favor al Pere Navarro plantejant això, perquè el tema és molt més de fons. És veritat que ells estan plantejant, el PSC està plantejant doncs tota la qüestió federal, que portaven altres persones i altres col·lectius, efectivament, doncs intentant plantejar des de fa molt de temps, però és que jo crec que estem en un punt d'inflexió, realment, no? I estem en un punt d'inflexió on la proposta federal, evidentment, ha de ser escoltada, però on també és un moment, realment, per fer un replantejament absolutament de tot. I insisteixo en la qüestió del dret a decidir, crec que també és fonamental, no?
Tu estàs d'acord amb els socialistes bascos que han contestat a Pere Navarro dient que el problema que té Catalunya a dia d'avui són les retallades?
A veure, sí, és un dels grans problemes que tenim. És les polítiques d'austeritat estan lapidant absolutament la cohesió social a tota Europa, especialment al sud d'Europa. És un problema a Catalunya, és un problema a Espanya, és un problema a Grècia, és un problema a Portugal. Fa dues setmanes el Fons Monetari Internacional demana disculpes a la senyora Christine Lagarde a Grècia perquè no estan encertant la recepta i perquè estan generant més patiment i estan generant doncs més pobresa. Quan, recordem, ha crescut de manera estrepitosa a Grècia la taxa de suïcidi en els últims 2 anys. És a dir, això ho porten dient molts col·lectius, premis Nobel d'Economia des de fa 2 o 3 anys, concretament des de principis de 2010, quan va començar aquesta voràgina de l'austeritat. Evidentment, les retallades no ens duen a cap lloc. I, per tant, és un dels problemes que tenim, no? És una obvietat, no?, en aquest sentit.
Retallades, parlem de retallades. El govern d'Artur Mas ha introduït avui el registre, bé, el govern i Esquerra Republicana han introduït al registre del Parlament la moció que permetrà incrementar el tram autonòmic. Ara estem parlant de l'impost de successions per les rendes més altes, ara.
La moció s'aprovarà previsiblement al ple de la setmana vinent. La recuperació parcial de l'impost de successions, recordem, és una de les mesures que els republicans van incloure en la negociació del pacte de governabilitat amb CiU. La moció insta a incrementar la progressivitat de l'impost perquè no afecti els patrimonis modestos i si ho faci en la rendes més altes.
A veure, sí, relacionant-ho amb el de l'austeritat. És a dir, és veritat que quan un es queixa de l'austeritat, la resposta de seguida que surt de, diguem, del pensament o del sentit comú, oficial, entre cometes, no, és val, d'on traurem els diners. No? I aquí la resposta és el podem treure de dues bandes. Un, confrontant aquest sentit comú, novament entre cometes, que l'FMI, que altres organismes internacionals, que la Comissió Europea, que Alemanya, doncs porten imposant en els últims 2-3 anys. I com es confronta això? Es confronta amb idees, es confronta amb una nova correlació de forces, es confronta amb nous plantejaments alternatius dins de la pròpia Unió Europea, és a dir, amb la capacitat, cosa que no està fent, per exemple, el Partit Socialista, que hauria de ser en aquest sentit, no? Hauria de contrarrestar més contundentment el discurs de l'austeritat o en els últims anys d'haver contrarrestat el pensament neoliberal, no? Doncs es fa així, confrontant aquesta lògica que sembla donada, que sembla inevitable i que resulta, ens adonem, fa 2 setmanes que el propi FMI reconeix doncs, greus fissures. Aquesta és una manera de confrontar la lògica de l'austeritat, sabent que és un projecte polític i sabent que hi ha alternatives i sabent que es poden contrarrestar amb idees. I l'altra és una mirada interna a la nostra fiscalitat, a la nostra manera de gestionar els recursos. El que està clar és que, i això doncs, des de fa molts anys ho porten reivindicant molts col·lectius, per exemple, aquí a casa nostra, la Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària, que entre d'altres col·lectius doncs, l'Integra Cristianisme i Justícia, també, porten reivindicant, i a més oferint propostes alternatives, dient que la fiscalitat a nivell estatal i també a català és una fiscalitat fonamentalment injusta. Per què? És una fiscalitat que tradicionalment ha anat a tributar les rendes del treball i fonamentalment a les classes mitges, evidentment erosionant, per tant, doncs, el poder adquisitiu i el funcionament normal de l'economia. I és una fiscalitat, en aquest sentit, doncs, poc operativa, perquè a més ha deixat fugir les rendes del capital. Un dels grans drames que té el planeta, que té Europa, que té Espanya, que té Catalunya, és l'evasió fiscal i la capacitat que té el capital de trobar mecanismes, anem a dir legals, que no legítims, per evadir impostos. No? I aquest és un problema. Centrant-nos en el tema, per tant, si tinguéssim aquesta capacitat de confrontar la lògica imperant a Europa, si tinguéssim la capacitat de realment anar per les rendes de capital i anar a oxigenar una mica les rendes de treball, diguem que es configuraríem un altre escenari. I parlant en concret de l'impost de successions, és obvi que s'havia de recuperar. És veritat que entrava dins del pacte de governabilitat amb Esquerra Republicana i que anava de la mà d'Esquerra Republicana aquesta proposta. Però quan el president Mas el va eliminar en el seu primer mandat, moltíssima gent es va posar les mans al cap. Per què? Perquè ja amb el tripartit s'havia fet una gran reforma, i jo crec que també massa radical aquesta reforma, perquè en el fons l'impost de successions deixava en els últims anys recursos importants per finançar moltes coses. I ja amb la reforma del tripartit el que es va procurar és que afectés només a patrimonis molt elevats. Estàvem parlant de patrimonis a partir d'1 milió d'euros i que afectava pràcticament a una minoria, a un 1% de la població. El president Mas, Convergència, va voler erradicar perquè ho tenia en el seu programa i volia ser coherent amb tot això, però, segons els diversos informes, estaven deixant d'ingressar entre 400 i 500 milions d'euros. No? Doncs benvinguda la recuperació d'aquest impost, ara fonamental per intentar, doncs, d'alguna manera, que les retallades de 3.000, 4.000 milions que ens venen doncs no siguin tan contundents, no?
Òscar Mateos, politòleg i membre de Cristianisme i Justícia. Amb ell repassem les notícies avui al 2 de 8. I a continuació parlem d'un tema que normalment l'escoltem diàriament, malauradament, a tots els informatius, però avui en volem parlar a fons amb l'Òscar Mateos, perquè el nombre de persones mortes durant el conflicte a Síria s'eleva almenys a 93.000, segons l'últim recompte fet per l'alt comissionat de Nacions Unides per als Drets Humans de l'ONU, Sara.
Sí, no obstant, Mercè, la xifra real de morts podria ser molt més elevada, segons afirma afirmat en un comunicat l'alta comissionada pels drets humans, Navy Pillay. L'ONU ha fet un estudi estadístic sobre les dades aportades per 8 fonts diferents i després també de verificar minuciosament la identitat de les víctimes s'ha pogut establir una llista de concretament 92.901 persones, un casos documentats de persones que han mort a Síria des del març del 2011 fins l'abril del 2013. Al voltant de 82,6% dels casos documentats van ser homes i el restant 7,6% dones. El que també es pot afirmar segur és que han mort almenys 6.561 menors, dels quals 1.729 concretament són menys de nens, són nens, volíem dir, de menys de 6 anys.
Bé, realment estem davant d'una situació realment terrible, no? No, no hi ha pal·liatius per això, no? Una situació dramàtica, bastant invisibilitzada. Es parla de Síria sovint als mitjans de comunicació, però segurament no tant com seria desitjable. Ja portem 2 anys de conflicte armat on realment les conseqüències humanitàries estan sent terribles. Quina lectura podem fer de fons o algunes preguntes que ens podríem fer? Per què no es produeix una intervenció tipus com Líbia, no? com es va produir en el seu moment, per derrocar Gaddafi i que va totalment reconfigurar la correlació de forces dins del país? Bé, jo diria que hi ha dos motius fonamentals, no? Un motiu és la complexitat de la regió, és la complexitat d'aliances que hi ha dins de la regió i a nivell internacional, la correlació d'aliances que hi ha entre països emirant o la correlació que hi ha a l'altre bàndol en països com Turquia, no? És a dir, tocar un escenari on en el fons estem en un conflicte històric que afecta tota la regió i que té molt a veure també amb, diguem, amb l'enfrontament entre xiïs i sunís, no? I hi ha un mapa aquí, doncs, polític i social i cultural molt, molt complicat. I, per tant, tocar un escenari així a la comunitat internacional segurament s'ho pensa dues vegades, no? El fet és que també el que s'ha de dir és el paper de molts països a vegades recolzant, no?, amb la venda d'armes alguns d'aquests països i, per tant, també sí, com en alguns casos com el de Líbia es prenen mesures més contundents i com en aquest de Síria, no? I, per altra banda, jo diria, no?, els mecanismes internacionals que existeixen per fer front davant a una realitat així. És a dir, jo sóc partidari de que, evidentment, s'esgotin totes les vies diplomàtiques abans d'una intervenció armada, no? Perquè, com el que estem veient a molts dels escenaris on s'ha intervingut amb les armes, no?, amb la força de les armes, al final doncs, es generen escenaris molt més inestables. A Líbia, la realitat de Líbia ara és la que és, no? Per no parlar, evidentment, d'Afganistan o l'Iraq, on allò va suposar realment un drama que encara dura, no? I que, a més, tenia interessos doncs, amagats. Però, realment, bé, Nacions Unides i alguns organismes internacionals estan intentant doncs, posar en marxa alguns d'aquests mecanismes diplomàtics amb l'enviament d'enviats especials, etcètera, no? Però la veritat és que la situació doncs, és molt complexa, s'està dilatant en el temps i els resultats doncs, a nivell de mecanismes de diplomàcia i de mediació doncs, no estan funcionant. No?
Òscar, aquesta campanya que s'ha portat a terme a Síria, no sé si estàs al corrent, el nen del Barça.
No.
Doncs, mira, t'explico. És una imatge d'un nen de 15 anys mort amb la samarreta del Barça, que aquests dies corre per les xarxes socials per cridar l'atenció internacional sobre el conflicte. Com les veus tu, aquestes campanyes?
No ho sé. No sé si serveixen per sensibilitzar, per dir a la gent això està passant i aquest fet genera doncs, com un major reclam social. No ho sé. No ho sé si aquest tipus de campanyes tenen alguna finalitat d'aquest tipus. En tot cas, haurien de transcendir aquest tipus de campanyes, perquè més enllà de samarretes del Barça, el fet és, les dades són les que són, no? 6.500 nens menors, no?, han mort fins ara, gairebé 100.000 persones en el conflicte, des de l'inici del conflicte, són dades suficients com per posar aquest fet sobre la taula dels principals organismes internacionals, que segurament el tenen, però la diplomàcia és lenta, la diplomàcia a vegades segurament no pateix com seria desitjable, no? El drama diari que moltíssima gent està patint a Síria, que és terrible, perquè a vegades arriben vídeos sobre el que està succeint a Síria realment esfereïdors. I en aquest sentit és desitjable una intervenció, jo diria, sempre que es pugui, no violenta, no armada, però intentar realment, doncs, a través de sancions, de mediacions, etc., doncs, intentar acabar allà, doncs, amb aquest drama que pateix tantíssima gent.
Òscar, continuem a l'exterior. Ens queden 5 minuts per arribar al punt de les 8 del vespre, perquè ara us comentarem una informació que arriba dels Estats Units, un cas en què xoquen dos drets fonamentals, llibertat d'informació i, per l'altra banda, dret a la intimitat. Estem parlant del que ja es coneix com el cas Snowden, Sara.
Doncs si els Estats Units han obert una investigació penal sobre Snowden, que va filtrar, recordem, a la premsa l'existència de programes secrets de vigilància que registren milions de trucades i també dades digitals de particulars. Segons ha dit avui el Congrés nord-americà el director de l'FBI, Robert Mueller, la finalitat finalment és detenir-lo. El màxim responsable de l'FBI ha tornat a defensar la legalitat i la importància dels programes desenvolupats pel govern nord-americà. En aquest sentit, ha assegurat que únicament s'enregistren dades de les trucades com la seva durada o, per exemple, també els números, emissor i receptor, però no pas el seu contingut. D'altra banda, avui també s'ha pronunciat sobre aquest tema el director de l'Agència Nacional de Seguretat Nord-Americana, Keith Alexander, que ha afirmat que molts atemptats s'han pogut impedir gràcies precisament al programa d'espionatge telefònic i també per internet dels Estats Units.
No ho sé, us podria també preguntar a vosaltres a veure què us
el
sembla, no?
El convidat ets tu, Òscar.
A veure, això no és sinó la, diguem, la materialització del món que ja anunciava Orwell, no? És a dir, que en el fons estem vivint en el món en el món distòpic que alguns autors, doncs, ja novel·laven fa dècades, no? I ens trobem en aquest món. Jo crec, i en aquest sentit, que hauríem de saber la veritat, no? És a dir, sens dubte, que s'hagin pogut evitar atemptats amb aquest tipus de mecanismes, doncs molta gent ho acceptarà. Ara, a mi m'agradaria saber, o la veritat, m'agradaria viure en un món on un és conscient de què està passant, de què és el que es mou, no? I de no tenir la sensació de viure en un teatre on, bueno, doncs, un juga amb les cartes que li han tocat i poc més, no? I en aquest sentit jo crec que la transparència, malgrat totes les implicacions que tingui, doncs seria desitjable. Recordem que Obama, a més, a la seva campanya era un dels temes que portava i que en aquest sentit ho està incomplint, no?
D'alguna manera també podríem buscar els paral·lelismes amb el cas Julian Assange.
Exacte, no? I, a veure, el tema de Wikileaks, en el fons, no ens anunciava un món que desconeixíem, era el món que tots sospitàvem que existia, igual que aquest, no? Tots sospitem que existeix aquest món, per molt hollywoodià que pugui semblar, no? Wikileaks ha posat lletra a una música que tots més o menys intuïem, no? Però ha posat una lletra necessària i ha posat, jo crec, ens ha donat informació que ens ha ajudat a recomposar un trencaclosques que hem de saber i que hem de saber com funciona, però precisament per fer d'aquest món un planeta, doncs, més just, no? I on tinguem més eines perquè realment, doncs, bueno, hi hagi justícia, una correlació de forces simètrica, etcètera, no? I sí, té aquestes similituds, no?
Òscar Mateos, ens queda un minut per acabar el programa. Sabem que no et feia gaire gràcia bé comentant les notícies, parlar sobre el dret a decidir, perquè és una cosa que ja ho veiem a primera plana cada dia. L'actualitat ho marca així, però bé, govern espanyol assegura que no són vàlides per Catalunya les paraules de David Cameron d'ahir sobre el dret a decidir.
A veure, no és que no em faci gràcia, sinó que com és que ens esmorzem, dinem i sopem amb aquest tema, doncs ja és com una, no? Jo crec, a veure, que Cameron està traient els colors i més gent. El Sigmund Bauman també aquests dies a Girona doncs ha comentat aquest tema. És una qüestió òbvia, no? Jo crec que en el segle XXI, amb una realitat com la que estem i realment amb una societat, doncs, que, bueno, que està manifestant que vol decidir el seu futur, jo crec que poder fer-ho és un dret.
Et faig parlar del tema i et dallo ràpid. Això no s'hi val, eh? Vinga, moltes gràcies per haver compartit les notícies amb el 2 d'avui.
Doncs a vosaltres.
Que vagi molt bé. Nosaltres ho deixem aquí. Tornem demà amb més programa. Que vagi bé.
Bona nit.